Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Nou minuts passen de les 12 del migdia. Iniciem la tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest divendres. Ja sabeu que aquesta hora parlem de cinema. Ho fem cada divendres en companyia de l'Àngel Comas en aquest making of. Àngel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Benvingut. I avui tenim una estrenassa, no? Hi havia gent que l'esperava, feia dies, setmanes, mesos i potser anys i tot. Eva, què tal?
Molt bon dia. També... Anem a parlar d'aquesta superestrena, no?
Vinga.
Doncs parlàvem que la gran estrena, la més esperada, és l'episodi 7 de la Guerra de les Galàxies, però també cal destacar que a Yelmo hi tenim altres estrenes com Sufragistes, amb cares ben conegudes del cinema de Hollywood, amb la Carey Mulligan, amb l'Helena Bonham Carter i la Meryl Streep. Àngel, què n'hem de dir de Sufragistes?
Bueno, no sé, avui de totes maneres tenim un format una mica especial perquè tenim un convidat
també,
que en aquest cas farà el meu paper de crític de la pel·lícula, de la Guerra de les Galàxies, perquè no l'he vist. I el nostre convidat és el Joan Ramon Armadàs, que ell sí que l'ha vist, que és un fan de la Guerra de les Galàxies i que potser estarà inclús amb la mateixa ona que molts milers i milions de fans de tot el món que jo, no? Que jo, vaja, jo per mi no és un superestrena ni és la pel·lícula de l'any i tot això.
Però, clar, pel seguiment i la gent que esperava,
no? És una,
no?
I és una de les pel·lícules de l'any, sí, sí, jo... Pels fans, això... òbviament, com deia ella, l'estàvem esperant des de feia dies, mesos i anys.
Clar, però com que jo no sóc un superfan...
Jo tampoc,
No esperava res, no sabia ni que s'estrenava, no? Bé, però sentant-me primer en el Madàs, perquè clar, si la gent no sap qui és, doncs no sé, però jo penso que cal fiar de la seu bon criteri a jutjar aquesta pel·lícula, si és que pot ser imparcial. Això no sé.
Sí, sí, puc ser imparcial.
Pot ser imparcial, sí,
puc ser imparcial.
Bueno, l'Armadàs és escriptor, és editor, és periodista, és el creador del Festival de Novel·la Negra de Sant Cugat, és el creador del Festival de Fantàstic o de Ciència Ficció de Sant Cugat, i ara s'iniciarà dins del context del cinema d'autor i tot això, sembla que s'iniciarà doncs unes sessions golfes amb pel·lícules fantàstiques, oi?
Encara no està del tot definit com serà això, però alguna cosa farem amb el cinema fantàstic durant l'any a banda del festival. Però bueno, sí, encara no es pot dir gaire coses d'això perquè no ho tenim del tot apamat i tancat, però alguna cosa farem segurament durant l'any amb el cinema fantàstic a banda del festival, que serà a l'estiu segurament.
Però tu ets un home multifacètic, a part de la Guerra de les Galàxies, resulta que t'agrada moltes coses més, no?
Sí, tant, home, no només de Star Wars viu l'home, ni la dona, i per tant hem de fer més coses com això, literatura, periodisme, i sí, sí.
És un home molt inquiet, ha estat a Xina, per exemple, i per què vas anar a Xina?
Doncs escriure llibres, veus? En aquest cas no, la Guerra de les Galàxies no la vaig veure allà, sinó que allà em va tocar... Bueno, primer de tot vaig anar a la Xina a fer de periodista, a cobrir els Jocs Olímpics del 2008, i llavors ja m'hi vaig quedar, en aquest cas, a escriure un llibre, i més tard en una altra etapa, ja el 2013, hi vaig tornar a escriure un altre llibre i a preparar-ne encara un altre.
És a dir, tu tens tres novel·les publicades, no?
Tres novel·les publicades i dos relats amb altres novel·les, amb altres reculls de relats curts, en aquest cas, sí.
I t'ha marcat Xina?
Home, sí, sí, sí. He estat vivint més de 2 anys i mig i sí, marca, perquè és un altre món molt diferent. A més, l'última vegada que hi vaig anar va ser no a una ciutat gran, sinó a la Xina profunda, un poble que es diu Dengfeng, que és on hi ha el temple Shaolin. O sigui, tot un ambient de Kung Fu 24 hores.
Tu vas cobrir Jocs Olímpics, crec.
Del 2008, sí.
I què tal?
Bé, això va ser una experiència molt, molt interessant perquè, clar, és un... tot i que jo no sóc periodista esportiu i no n'he fet mai, excepte en aquest cas, és un gran esdeveniment que com a periodista és un privilegi cobrir-lo. Per molt que a mi no em toqués, diguem, comentar els partits com fa el Puyol a Catalunya Ràdio, per posar-te un exemple, sinó que en aquest cas era més vist des de fora, no? Més com estava canviant tant el país i la ciutat, en aquest cas, a través dels Jocs Olímpics, i també, com que anava de corresponsal per l'Agència Catalana de Notícies, sí que feia una mica més d'èmfasi amb els esportistes catalans que participaven als Jocs Olímpics del 2008.
Va ser una mena d'ambaixador del Barça a Xina, tu?
No.
Perquè tu és culer, vaja.
Home, a veure, que quan, hi ha, quan hi havia partits del Barça, jo sóc membre de la penya blaugrana Gran Muralla, un dels primers.
Explica,
no, el fundador, no? Millor,
No, del fundador no, però sí que vaig, sóc un dels fundadors del Casal Català de Pequín. I llavors sí, òbviament, no del Barça, però que sempre que hi havia activitats relacionades doncs, amb Catalunya o amb el Barça, doncs intentava participar-hi i fins i tot a vegades organitzar segons quins temes, com algunes celebracions de l'11 de setembre, o castanyades, o Barça-Madrid, finals de Copa del Rei, coses d'aquestes.
És a dir, que els socis de la Barça hauran d'estar agraïts per la teva difusió.
Home, no només de la meva, érem uns quants i no només a la Xina. Vull dir, coses com aquestes del Barça, sóc conscient i que n'hi ha un munt de ciutats arreu del món.
I als xinos els agrada el Barça?
I tant.
Més que el Madrid?
Per l'experiència que he tingut jo, sí. També t'he de dir que amb els del Madrid no m'hi juntava gaire. Que, òbviament, si muntàvem els partits per anar a veure el Barça, no venien gaires fans del Madrid. Però, vaja, la penya blaugrana Gran Muralla la porten xinesos i tenen una pàgina web que, vull dir, funciona sola, no hem de fer nosaltres res.
Amb això i amb els castells, els xinesos es tornen bojos.
Mm. Sí, el que passa amb els castells en menys mesura, Sí que hi ha una colla, em sembla que són els xiquets de Hangzhou, però clar, no és una cosa estesa arreu de la Xina com el Barça. Tothom sap qui és el Barça, tothom sap qui és el Messi. Els jugadors del Barça tenen noms, diguem, propis en xinès que no tenen res a veure amb el seu nom. Per exemple, a l'Iniesta li diuen Xiaobai, que vol dir petit blanquet.
Sí, està bé.
Vull dir que no té res a veure amb Iniesta, vull dir, coses d'aquestes, i vull dir, tenen fins i tot això, no? Nicknames en xinès, que, vull dir, que hi ha una afició molt més gran que la dels castells, lamentablement, però vaja, el Barça és més internacional.
Què deuen dir els xinesos ara de la cresta de l'Iniesta? La cresta que va inaugurar ahir.
No ho sé.
No l'has vist?
Sí, l'he vist, la cresta, l'he vist.
Què deuen dir?
No sé, jo crec que l'Iniesta, ara ens ficarem una mica... Però ja havia de fer alguna cosa amb el seu cabell, perquè començava a clarejar bastant. Llavors aquesta pot ser una opció per amagar la calvície que li començava a sortir ja bastant. Ara no sé què n'opinaran.
O potser ho deixa més en evidència, no?
No ho sé,
perquè
pot ser.
Només cresta.
Jo no l'he vist.
Sí,
l'he de fixar.
L'ha
estrenat ara al Japó.
Sí, no, home, a veure... No,
però jugant contra un equip xinès.
Sí.
No sé tu... No sé. Bé, aleshores ja... Digue'ns de què ve la teva afició de la Guerra de les Galàxies i parlem de la Guerra de les Galàxies.
Home, la meva afició de la Guerra de les Galàxies com a aficionat al cinema, si t'haig de ser sincer, no recordo la primera vegada que m'hi vaig posar per una pel·lícula, que està clar que per edat no les vaig poder anar a veure al cine, a les primeres, les de la primera trilogia. El que sí que recordo és anar-hi quan van fer la remasterització digital aquella que va fer el George Lucas, que era una excusa com una altra per tornar-les a estrenar i tornar a fer una mica més de calés. Però clar, per la meva generació, dels 80, jo la vaig poder anar a veure per primera vegada al cinema. Dit sigui de passada, la remasterització aquesta per acabar fent amb ordinador quatre bitxos i quatre planos nous tampoc calia. Però vaja, a mi em va servir per anar-la a veure al cine, per primera vegada. Després ja vaig esperar i mig gaudir la trilogia de l'episodi 1, 2 i 3, les que es van estrenar als principis de 99 i els 2000, i van anar millor, diem que la primera et va deixar amb un sabor de boca estrany, tot i que tenia coses bones, i a partir d'aquí la segona ja va millorar, i la tercera és una pel·lícula molt digna. I ahir doncs, ja vam tenir, després d'una espera de 10 anys des de l'última pel·lícula de Star Wars, doncs, la nova del Despertar de la Fuerza. I bé, vaig sortir del cine satisfet, no era l'únic, la majoria de les persones que hi havia, que eren unes quantes...
Cines
encuat, en versió original, cosa que és d'agrair, perquè...
També es pot veure en català,
també es pot veure en català.
Sí, la van... En castellà, en 3D, en 2D...
La pots veure de totes les maneres que vulguis, aquesta en aquest cas, i a més ahir a la nit feien passis a diferents sales, segons volguessis en català, en versió original, o en castellà tot plegat, o en 3D... I la que més plena estava era la de la versió original, s'ha de dir. Perquè ho vam mirar justament a les entrades, en plan, anem a veure què passa si anem a comprar una entrada ara, i la que estava més plena era la de versió original.
I a part de la pel·lícula, què va passar a la sala? Vull dir, explica'ns a la...
Doncs mira, vaig veure una cosa que feia molt de temps que no veia al cine fora d'un festival, que és que la gent aplaudia. La gent aplaudia, doncs, per exemple, la primera imatge, que la primera vegada que surt el Han Solo, que no és cap spoiler perquè ha surt el tràiler, la gent em va aplaudir. O la primera que surt la princesa Leia, que ja no és princesa en aquesta pel·li, ja el tema de la reialesa...
És la Carrie Fisher.
Sí, són els mateixos actors, però clar, és una reacció que està molt bé i que al cine, d'alguna manera, l'hem perdut. O jo no l'he vist mai quan vaig al cine, excepte festivals, que sí que hi ha un ambient molt més festiu. Clar, suposo que l'ambient d'anar a veure una pel·lícula a les 12 de la nit, després d'esperar-la tant de temps i sent el gènere que és i la Guerra de les Galàxies, doncs també dona que sigui un ambient gairebé de festival de cine. I per això, doncs, el tema dels aplaudiments i bueno, i se sentien allò quan sortia segons quin personatge de, oh, ah, oh, de gent que l'esperava veure una altra vegada en gran pantalla.
Però es van omplir, perdona, Àngel, es van omplir les sales?
La que vaig anar jo de la versió original, jo estava a la fila 6 i tenia, no estava al 100%, però m'atreveixo a dir-te que al 85-90.
Era en 3D la teva?
No, la meva era la versió original normal, diguem, sense 3D i ja està, subtitulada.
I tu creus que s'ha de fer en 3D, la gràcia?
Home, a veure, no està...
T'agrada el 3D, per cert?
No, sí, el 3D, jo hi ha tres pel·lícules que l'he vist justificat i que perquè estan, han estat rodades ja amb aquesta perspectiva, que són Avatar, la de La Invenció de Hugo i Gravity. Són per mi les tres pel·lícules que gaudeixes del 3D i dius, ostres, el 3D està fet, o sigui, per fer això, ja està rodat en 3D. Ara, afegir el 3D posteriorment, i ara seguiré l'exemple de Guerres de les Galàxies, perquè amb el rotllo aquest de tornar-les a estrenar, intentar fer més calés, van intentar estrenar les de la nova trilogia, les dels anys 2000, l'episodi 1, el van fer en 3D. I jo com un tonto vaig anar-hi, òbviament. I home, sí, està molt bé, però no t'aporta res fer un 3D, diguem, afegit a una pel·lícula que no és en 3D. Ara, si ja, d'alguna manera, pareixes la pel·lícula pensant en aquest 3D i les rodes amb tecnologia d'aquest tipus, ja canvia la cosa. I per posar-te un exemple que no és fantàstic, amb aquesta de La Invenció de Hugo, que és del Martin Scorsese, hi ha una escena amb un tren on estan en una estació i es veu com la pols de l'ambient... I notes la pols de l'ambient al teu costat, i detalls com aquests són els que fan que el 3D valgui la pena i no, ja et dic, un afegit amb un llavall, amb una pel·lícula que no està rodada amb aquest expressament per això.
JJ Abrams, a la direcció i al guió, ho ha fet bé?
Jo crec que sí. També et dic que no s'ha mullat molt. O sigui, si he de criticar alguna cosa en negatiu és, diguem, poca originalitat. Val? No, intentaré no fer spoilers de l'argument, perquè si jo estigués...
És igual.
No, home, tu...
Estem acostumats,
perquè... No, però no, si jo estigués plantem... sentint aquest programa i sentís algú fent un spoiler, tanco. Per tant, intentaré no fer spoilers.
No, però ens plantem a 30 anys després, no?
Correcte.
De Vera, ho tinc aquí apuntat, de l'episodi 6 del retorn del Jedi, no?
Mm-hmm. Sí, sí, i bé, a veure, coses que surten al trailer, doncs està clar que en aquest cas es recuperen els personatges amb els mateixos actors de Han Solo i Princesa Leia. Hi ha el dubte, que no desvalaré, de què passa amb Luke Skywalker, perquè Luke Skywalker, al tràiler, només veiem la seva mà.
El fa el Mark Hamill, també?
A veure... L'actor, òbviament, ha estat de gira per a les presentacions i tal. El que sí que no diré és quin paper té a la pel·lícula, perquè això sí que seria un mega-spoiler que no vull fer. En aquest cas, per això, per què dic que el guió pot ser poc agosarat? Doncs perquè l'argument... podríem qualificar una mica de refregit de les altres pel·lícules i no planteja uns conflictes gaire nous, val? És molt difícil dir això sense parlar concretament de coses, però el que sí que en aquest cas és en positiu són els personatges nous, que jo trobo que tenen prou carisma, sobretot el robot petit, el BB-8, aquesta, diguem, el nou R2-D2, perquè tothom ens entengui, que és aquest que és una espècie de bola que va donant voltes i que segueix els personatges. Per mi és el millor personatge d'aquesta pel·lícula, el robot aquest, que té molta més personalitat que els altres androides que sortien a les altres pel·lícules, que també surten, surt tant C-3PO com R2-D2, més breument, perquè en aquest cas ja li han cedit el protagonisme al nou androide aquest, que és el BB-8. I més enllà del guió, el que sí que... tot el ritme de la pel·lícula, o sigui, és una pel·lícula trepidant des del principi fins al final, on els fans, òbviament, tenen un munt de picades d'ullet, tant de frases dels personatges, i una cosa que no tenien les altres i que m'ha sorprès en positiu és l'humor, que ja el vam veure amb J.J. Abrams amb el tema de Star Trek. Star Trek, quan va també fer renéixer la saga, també li va dotar d'un humor que les altres, a les de Star Trek antigues, potser no tenia tant. Sí que en tenia, però un humor diferent, més actual. I en aquesta pel·lícula d'ahir vaig trobar també un sentit de l'humor molt fresc i molt sa.
Però la primera pel·lícula havia molt sentit de l'humor.
Sí.
La de Lucas. La primera, vaja.
Sí, sí, sí. I sobretot amb el personatge dels androides.
Sí,
C-3PO semblava un còmic anglès de teatre, gairebé, a les pel·lícules del 77.
I per què porta el braç vermell en aquesta pel·lícula? A mi m'han dit...
Sí, no, surt el tràiler, tampoc és spoiler.
No. Per dir-ho, no et passaria res. A mi m'han dit que és perquè si poden vendre ninotets amb el vas vermell.
Home, sí, a veure, a banda de tot el que és la pel·lícula, el que estarem d'acord és que Star Wars és un producte de màrqueting espectacular. I al cine ahir hi havia xupa-xups, que dius, però anaven amb una espècie de llauna que era de Star Wars, i a dins hi havia 10 xupa-xups, i ja està. O sigui, senzillament tenies una llauna que de fora tenia d'allò de Star Wars. I jo estic segur que tots com jo piquen amb aquest tipus de coses, eh? Jo, mira, perquè vaig tenir les crispetes, però si no, coses d'aquestes...
Però vaig xupar els xupa-xups.
No, me'ls vaig comprar, però que vull dir que aprofiten qualsevol cosa, en aquest cas, ara aquests dies hem viscut una allau de productes i d'anuncis i de coses relacionades amb Star Wars, que, per altra banda, fan que una nova generació s'hi enganxi, perquè a mi una de les coses que més em sorprèn és veure, i ara en parlàvem abans d'entrar, com nens de 5 anys es demanen una disfressa de Darth Vader per Reis.
Et sorprèn?
Sí, em sorprèn.
La publicitat
massiva,
no?
Sí, però em sorprèn que aguanti i que coneixin els personatges d'un personatge que és de l'any 77. Vull dir, no hi ha personatges de l'any 77 que hagin aguantat fins al 2015, també...
Star Trek.
I James Bond, si m'apures, ja està. És que ja està. Per tant, és un mèrit...
Sí, però els nens no es disfressen tant de Star Trek.
Correcte.
Ni de James Bond. Però, escolta, Eva... Si es disfressen és per la publicitat massiva que hi ha. Això
però els nens tenen criteri,
perquè,
també, eh?
No és perquè la pel·lícula tingui uns elements que facin que els nens es disfressin, sinó que és la publicitat, no es disfressarien. No? Jo no vaig en contra de la saga, a mi m'agrada, No, és que vull aquí en contra.
Però està clar
que... des de l'inici.
Està clar que té un... Vull dir, la publicitat darrere és la que és, i és més, ara, com que tota la saga se l'ha quedat Disney, i això es multiplicarà per 10, probablement, però, vaja... Si els hi agrada, també és per alguna cosa. I a mi, per exemple, per posar un altre exemple totalment diferent, em va sorprendre molt l'èxit de Frozen, que és tornar a les pel·lícules de princeses i cançons, després de totes les pel·lícules brillants que havien fet a Pixar com Wall-E o Up, i ara tornem a les princeses i les cançons, i ha estat un èxit espectacular. I a mi em va sorprendre perquè jo ho vaig considerar d'alguna manera com una tornada enrere al que feia Disney als anys 80 i 90, i en canvi... està clar que potser les nenes de, jo què sé, de 5 a 10 anys, doncs els segueix agradant les princeses i les cançons. I per tant, potser els nens aquests de 5 a 10 anys, si els hi vesteixes al Darth Vader amb una màscara nova i si li dones un personatge similar, doncs també s'hi enganxaran com va passar amb Frozen. I això Disney ho aprofitarà seguríssim.
És a dir, tu creus que la pel·lícula o la saga és més aviat un fenomen social que una simple saga de pel·lícules? O no?
És les dues coses, o sigui, sí. Òbviament va començar com una simple pel·lícula, que sí, vist l'èxit
no ho pensava,
se'n van fer més. Ara, clar, avui en dia Star Wars ja no és només una pel·lícula, és això, és un fenomen, i és que n'estiguem parlant ara aquí i que jo pugui parlar de Han Solo i Princesa Leia i ningú se m'estranyi, és perquè això ja forma part de les nostres vides, del mateix manera que és James Bond. Tothom sap qui és James Bond, encara que no hagi vist les pel·lícules. Ja sap que és el tio que va amb la pistola, super elegant, i que a més, a cada pel·lícula, si se pot emportar un parell o tres al llit, se les emporta. Vull dir, i això, a lo millor ni has vist les pel·lícules i ja ho saps. Per tant, és quan una pel·lícula es converteix en això, traspassa la pantalla i traspassa el que és la mera cinematografia i esdevé un fenomen, i Star Wars està clar, sí, que és una de les més grans en aquest sentit.
Jo sé pel·lícules franquícia com es McDonald's o aquestes coses, és el mateix que McDonald's però posat una pel·lícula. Però això és bo o dolent? És positiu o negatiu?
Clar, pot...
Estic parlant socialment, eh?
Sí, pot ser dolent i pot ser bo. Per exemple, per una altra saga que no ha tingut el mateix èxit però que segueix tenint els seus fans, com Star Trek, a les pel·lícules de Star Trek ni alguna que dius, home... No calia, vull dir que la veus avui en dia, per exemple, i no ha aguantat el pas del temps tan bé com han aguantat les de la Guerra de les Galàxies.
El que passa és que Star Trek les de mirar en un context de sèrie televisiva.
Sí.
La sèrie televisiva de Star Trek, sobretot als Estats Units, arrasava més que les pel·lícules. Les pel·lícules eren una conseqüència. Aquí sí. És al revés. Aquí han sortit sèries televisives i dibuixets i aquestes coses...
Arrel d'Aspen, sí. I ara la sèrie de les Guerres Clon, o la sèrie que van fer de droides també de dibuixos, vull dir, o la dels Rebels que fan ara.
Sí,
però vaja, això denota això que ha traspassat el simple tema del cine. O sigui, ara ja és això que dèiem, un fenomen social, es fan disfresses, es fan convencions anuals, ara s'obriran, comentàvem abans, parcs temàtics de Star Wars, per tant...
Sí, i una pel·lícula sobre el que feia dels Weather, que l'han fet fa poc.
Ah, sí? L'actor que...
El documental d'I Am Your Father, que és molt recomanable, i no només pels fans de Star Wars.
Jo penso que és una pel·lícula que elogia un actor mediocre, que no fa més res, també.
Sí, l'elogi, o sigui, si l'actor és bo o no...
Jo no...
Tampoc és important, el que sí que és interessant com a documental, i ara ja, més que com a fan de Star Wars, em poso la pell de periodista, que és tot el que hi ha darrere dels actors que no se'ls veu la cara.
Sí, però això no surt ara, perquè surt només al final, que al final diu, els actors que no se'ls veu la cara són aquests, el Lon Chaney, el Boris Karloff, aquesta era la pel·lícula que m'hagués agradat veure a mi, no veure un tio que no se li veu mai la cara, que està...
Però perquè, òbviament, justament agafen el cas més mediàtic d'actor que no se li veu la cara. Que sí, és el Darth Vader.
A mi, la veritat, em veig quedar molt decebut.
Doncs a mi em va agradar el documental.
Perquè ets un fan del...
No, però justament el vaig anar a veure amb gent que tampoc és tan fan i també els hi va agradar.
A Sitges, no? Vas veure?
Què? A Sitges, sí, a Sitges.
Clar. Jo volia desmentir una cosa sobre que la pel·lícula, a Espanya, s'està distribuint en 1.300, 1.400 còpies, no estic segur. I aquí, a Catalunya, també es passa en català. Llavors, la pel·lícula ha costat el doblatge en català 97.000 euros. 97.000 euros el doblatge en català de la pel·lícula aquesta. Tot una pasta. I aleshores resulta que hi ha una denúncia de la Plataforma de la Llengua que diu que molt bé, la Generalitat s'ha gastat això, però després no hi ha una paritat entre català i castellà. Per exemple, les pel·lícules en castellà o en versió original, es passen en sales de més de 200 o 300 localitats. I les pel·lícules doblades al català en sales que no arriben a 49.
Petites.
I és clar, no volia dir-ho, només no té res a veure amb la pel·lícula.
No, però...
El Lucas no té res a veure.
No, però és una reivindicació que està molt bé que facis perquè sí que és veritat que en moltes coses encara no som un país normal i una d'elles és el cinema i el doblatge. Jo segurament, com tu, sóc partidari de la versió original.
Sí, clar.
Però sí que és veritat que altres generacions no ho són tant i altra gent no ho són tant i, per tant, si les han de doblar, vivint a Catalunya estaria bé que les doblessin en català.
Sí, però a mi jo estic en contrari del doblatge d'aquesta pel·lícula, no perquè m'agradi més en versió original, sinó perquè ideològicament és una pel·lícula que està exportant tots els valors nord-americans. La filosofia que hi ha darrere d'aquestes pel·lícules és purament nord-americana. Llavors, que nosaltres ens paguem, li paguem 97.000 euros a la Disney o a la distribuïdora, que no sé quina és, perquè faci aquesta difusió dels valors nord-americans, em sembla de veritat que jo no entenc la política dels nostres governants. Aquesta pel·lícula no s'han de doblar mai, perquè els hi regalem la llengua i a sobre els hi paguem. Jo la veritat és que no estic d'acord.
Àngel, no sé, aprofitant això que deies, et pregunto què n'opines de la notícia que ha sortit aquesta setmana, que Esquerra Republicana defensa que el cicle de cinema d'autor es passi amb subtítols en català.
Mira, jo com que soc el responsable de la programació, jo vaig rebre ahir una comunicació de l'emoció aquesta i em sembla que no saben per on van, no tenen ni idea, ho sento, perquè diuen que es passin les pel·lícules en versió original amb subtítols en català, si és possible. Doncs ja s'està fent, que clar, si és possible, és que el problema és que no hi ha pel·lícules en versió original amb subtítols en català. No n'hi ha.
S'haurien de fer, que no estan fetes, s'haurien de fer.
Oh, això si s'haurien de fer, que jo no ho sé.
S'han de pagar els subtítols.
Clar, però s'han de pagar. Llavors, qui paga els subtítols? I quan valen? És que a mi em sembla molt bé el que fan els polítics, però volades a coloms no, S'ha de ser conseqüent. I si tu fas una moció d'aquest estil, has de posar el cost que representa el que la pel·lícula posi subtítols en català. Llavors, mira, qui es assumeix? Qui s'assumeix? A mi, jo m'arribaré una carta que ja els he contestat, que no explico el contingut.
Contestada, doncs.
Per una qüestió de temps, perquè tampoc no ens podem allargar massa més. No. Hem estat parlant amb el Joan Ramon Armadàs de Star Wars, de la seva relació amb el cinema, de totes aquestes cares, aquest polifacètic Joan Ramon Armadàs. I encara ens queda per parlar de sufragistes, no?
Sí, podem. Jo, com que no l'he vista, podria dir que és una pel·lícula molt interessant, perquè el sufragisme és un moviment molt important per la dona, sobretot, i que jo m'he notat les dades en què la dona va poder votar, perquè les dones no sempre han pogut votar. A Espanya no va ser fins a l'any 1931. a Suïssa fins a l'any 1971. Llavors aquestes dones...
I l'Aràbia Saudita la setmana passada.
La setmana passada. Bueno, però ja és un país fora de la nostra òrbita, però que Suïssa fins a l'any 1971 no pugui votar les dones, que quedo de pedra, no? Pues aquesta pel·lícula parla dels moviments sufragistes a Gran Bretanya, en sembla que és, al principi de segle, aproximadament, quan aquelles dones que anaven aquells cartells, amb aquells vestits llargs i tot això, són les que van començar a posar la primera pedra. És una pel·lícula molt interessant, que barreja la ficció amb el documental, i que la fa aquesta dona que es diu Carey Mulligan, es diu?
Que, i també surt la Meryl Streep.
Sí, però la Carey Mulligan és la protagonista absoluta. És una dona que jo no entenc la facilitat perquè té de transformar-se, perquè és capaç de fer les pel·lícules més diferents. Crec que és una pel·lícula molt recomanable, però que no l'hagi vist, ho sento.
I qui ho vulgui, a més, afegir la pel·lícula i anar a veure el documental, perquè això és pel·lícula, també tenim... No?
Hi ha un documental espanyol que es diu Les sufragistes, que per error figuren en la web de Yelmo com si fos la pel·lícula, però en realitat que es fa la pel·lícula.
D'acord, doncs queda dit i apuntat.
Molt bé, doncs ja queda tot dit. Agraïm al Joan Ramon Armadàs que hagi acceptat la invitació per venir avui a aquest últim programa del Making Off, perquè...
De l'any.
No és perquè hagi
fet vacances.
Tu que el treuen, eh?
No, s'acaba l'any.
Però perfecte, perquè hem pogut compartir de primera mà el que ha suposat l'experiència de l'estrena de Star Wars, que no sé si tindrà continuïtat. Jo imagino que amb l'èxit que tindrà... Haureu d'esperar tant de temps?
Haurem d'esperar dos anys, però ara Disney ja el que fa és ens donarà una pel·lícula de Star Wars cada any fins al 2021. Perquè a banda de l'episodi, ara hem vist l'episodi 7, hi haurà l'episodi 8 i l'episodi 9, i entremig hi haurà spin-offs d'altres personatges o altres trames paral·leles a la saga, i per exemple l'any que ve en veurem una que es diu Rogue One, que en aquest cas ens tornarà a portar 30 anys enrere a com els rebels roben els plànols de l'Estrella de la Mort.
El que passa, si em permets, és que... Mira, sols el telèfon i tot.
Ja tens conferència. Doncs el que anava a dir és que segurament a partir d'ara sí que ens acostumarem a veure més nens vestits de Darth Vader i tot això.
Segur.
Perquè sí. La maquinària s'ha posat en marxa de nou.
No, jo el que volia dir que George Lucas, que és el creador i l'autor de les... autors més o menys, productor, director de les sis primeres, s'ho ha venut a Disney. I Disney no veurem qui és Disney, eh? És la productora més conservadora de tots els Estats Units, que vol dir de tot el món.
Senyors, moltíssimes gràcies, bones vacances.
Igualment.
I bones festes.
Gràcies,
fins aviat.
Gràcies i bon dia, adeu-siau.
Sant Cugat a fons.